Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Avui, dia important a Barcelona, la Sagrada Família ha culminat la Torre de Jesús, la central de la Basílica, i assoleix així l'alçada màxima de 172,5 metres. D'aquesta forma es converteix en l'edifici més alt de la ciutat i en l'església més alta del món. La Torre de Jesús no ha parat de créixer des de l'any 2017. A finals de l'octubre del 2025 es va iniciar el procés d'instal·lació de la creu, que ha costat de diverses fases. Primer es va col·locar el braç inferior, posteriorment els horitzontals, i aquest dia tan important de divendres s'ha col·locat el superior. L'estructura de la basílica quedarà acabada per la part alta 144 anys després de que Antoni Gaudí posés la primera pedra. La inauguració es preveu per al 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte i el papa Lleó XIV, i serà excepte sorpreses d'última hora. És cert que avui als carrers del voltant de la Sagrada Família hi havia molta emoció i no m'estranya de gent que s'acostava per veure com es col·locava aquesta peça. Soc la Montse Rodríguez, escoltes la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i aquí i ara comencem. Bona tarda. I comencem parlant del temps, perquè, atenció, l'anticicló que arriba aquest cap de setmana trenca una ratxa de 10 pertorbacions d'alt impacte des de l'inici de l'any 2026. Dissabte serà la primera jornada sense precipitacions des de fa molts dies. Per ser exactes, des del 16 de gener, en algun indret o un altre de Catalunya, poc o molt, ha plogut cada dia. Demà, dissabte, el vent dels últims dies quedarà només una mica per el cerc i tramuntana a les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà entre la matinada i el migdia. I pel que fa a l'estat del cel, l'inici del cap de setmana vindrà marcat per alguns bancs de boira i també alguns núvols prims en trànsit entre la matinada i el matí. I un cop es desfaci uns i es retirin els altres, quedarà un cel assolellat arreu de Catalunya. Recordeu que tot allò que fem en aquesta programació de la cadena COPE ho podeu seguir a través de COPE Catalunya i Andorra, del web, també de la xarxa social X i Facebook, i, com no, a través de l'aplicació mòbil de la cadena COPE. Ara sí, comencem aquesta linterna i parlem de moltes històries que no et pots perdre, com, per exemple, la Fórmula 1. Sabeu que Barcelona ara, o Catalunya, compartirà a Madrid la seu de la Fórmula 1? Ens ho explica la companya Yolanda Bernal, i també tindrem el company que més sap de motor a la cadena COPE, que és el Carlos Miquel.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
COPE Catalunya i Andorra.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí. ¡Oh!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De dilluns a divendres.
Quinguella, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
Sí, superestar!
Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Majori. Què tal? Bona tarda.
Haurem de veure Paco González.
Amb bigoti.
Amb bigoti.
Veurem.
Qui?
Rafinha, gol! Gol! Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La Fórmula 1 es queda a Catalunya després de molts mesos d'intenses negociacions, però canvia el format. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Gran Premi de Fórmula 1 cada dos anys i no anualment, com passava des de l'any 1991. L'acord ja està signat i es tradueix en que Catalunya acollirà la competició aquest 2026, 2028, 2030 i 2032 i s'alternarà amb el circuit belga Spa. Per tant, Catalunya només té assegurat fins al 2032. A partir d'aquell moment s'haurà de tornar a negociar la seva continuïtat. Segons l'acord, la carrera es dirà a partir d'ara Gran Premi Barcelona-Catalunya i aquest any es farà el 14 de juny. Coincidirà pràcticament amb el debut del Gran Premi de Madrid el mes de setembre. Madrid s'ha quedat amb la denominació Gran Premi d'Espanya. A Madrid el desembarcament de la Fórmula 1 serà per 10 temporades seguides i sense rotació del 2026 al 2035 i això es veu com una amenaça. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I en tot cas, des del govern, consideren que es tracta d'una garantia d'estabilitat econòmica i de projecció internacional. A Herrera Cope Catalunya, el secretari general d'Empresa i conseller delegat de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, ha defensat que mantenir la prova al circuit de Barcelona-Catalunya és una victòria estratègica en un context global, doncs, cada vegada més competitiu per retenir curses de Fórmula 1.
Que segueixi la Fórmula 1 a Catalunya és una notícia positiva, en un context com també comentava, doncs, la Fórmula 1 ha canviat moltíssim els darrers anys, no? És una competició molt global, on hi ha molta competència per poder-hi entrar, en un model de negoci també, doncs, diferent, no? I que circuits com el nostre, que tenen una història i una trajectòria, doncs, més que contrastada, puguin seguir competint al màxim nivell, doncs, és una notícia positiva pel país.
El component de l'impacte econòmic d'un esdeveniment com aquest, evidentment, és clau. Les dades de l'última edició analitzada indiquen que el retorn supera els 300 milions d'euros i milers de llocs de treball, sobretot al Vallès Oriental i a l'àrea de Barcelona.
Mira, calculem que l'impacte de la Fórmula 1, l'edició 24, és la que tenim més apamada en quant a impacte, no? Mm-hmm. Va suposar més de 300 milions d'euros d'impacte econòmic al territori, no? I va generar 2.500 llocs de treball a temps complet, especialment al Vallès Oriental i també a l'entorn de Barcelona, no? Amb la qual l'impacte econòmic està més que comprovat i contrastat i segurament s'ha incrementat aquests darrers anys, no? encara més al nostre país, no? Per tant, l'impacte econòmic està contrastat, no? Ja que també hi ha un impacte més intangible, que és la projecció de país, no?
El contracte actual, com deies, arriba fins al 2032. A partir d'aquí s'obrirà una nova negociació en un escenari que l'executiu admet que pot canviar molt, però amb la voluntat clara de continuar formant part del calendari del motor d'èlit.
L'impacte d'una competició com aquesta és indiscutible a tots els nivells, també pel sector de la restauració, pels hotelers de la comarca del Vallès, i el fet que el Gran Premi de Fórmula 1 es celebri a partir d'ara cada dos anys tindrà, evidentment, conseqüències.
A migdia COPE hem parlat amb el David Vázquez, que és el president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, i reconeix que és una bona notícia que el campionat continuï a Catalunya, però els números doncs, no seran els mateixos. S'han fet inversions molt importants, no només per modernitzar el circuit, sinó també a nivell d'infraestructures hoteleres i de restauració que ara se'n ressentiran.
El 2027 aquests 300 milions d'euros no hi seran, però segurament un cost elevat d'aquest percentatge de diners que entren són inversió. Clar, això, amb una empresa que tu diguis, bueno, doncs el 2027 no tindràs cap ingrés d'aquesta magnitud, perquè amb la magnitud de la Fórmula 1 realment hi ha molt poques coses, no? Penso també en treballadors del circuit, penso en treballadors d'hotels...
El president del Gremi d'Hostaleria del Vallès admet que el circuit de Montmeló i la Fórmula 1 doncs, té un impacte i una vinculació molt important a la comarca, però diu que no és una dependència absoluta. Sobre si l'efecte Madrid, que també acollirà un altre gran premi de Fórmula 1, versió urbana, representa o no una amenaça, David Vázquez diu que està per veure la repercussió concreta que tindrà això, però el que no entén és que en un mateix país es faci a si mateix la competència.
Que Madrid es postuli també amb un altre gran premi de Fórmula 1, doncs tampoc ajuda, perquè al final, o sigui, jo crec que les comunitats autònomes o les capitals, doncs, o sigui, estem competint entre nosaltres mateixos també, que dius, escolta, hi ha una altra sèrie d'esdeveniments que poden succeir al nostre territori que no precisament han de competir entre ells, no? És evident que quan tens dos grans premis de Fórmula 1 a Espanya, doncs és evident que un fa la competència a l'altre. O sigui, al final, jo crec que competir entre nosaltres i de vegades és una mica de tontos.
Doncs tothom coincideix, que l'important és que la Fórmula 1 continuï a Catalunya i no només pel seu impacte econòmic, sinó també per les audiències que té un esdeveniment d'aquest tipus, que és millor que una campanya de màrqueting i que et col·loca a nivell mundial. Té més de 800 milions de seguidors a tot el planeta.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra hablamos con Carlos Miquel, que es el periodista experto en motor de cadena COPE. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien. Con ganas de saber qué ha pasado, por qué ha habido esos cambios en la Fórmula 1 y por qué a partir de ahora, cada dos años, Cataluña va a coger esa Fórmula 1. Explícame un poco de dónde viene todo esto.
Bueno, al final el cambio viene porque, bueno, entre otras cosas, primero, porque la Fórmula 1 se está haciendo fuera de Europa más. Cada vez hay más candidatos fuera de Europa, más países, todos con unos, además con unos presupuestos enormes, que están dispuestos a pagar cantidades que no se pueden asumir en Europa. ¿Y qué pasa? Que Madrid le toma la delantera a Barcelona firmando un contrato de 10 años para el Gran Premio de España. Entonces, ante esa opción, Barcelona tiene que optar. Ellos querían haber estado el mismo tiempo que Madrid, o algo menos, pero por lo menos haber firmado hasta el 32, todo seguido. Pero sí que es cierto que se les ofrecieron la alternancia porque les cuesta mucho tener dos carreras en el mismo país todos los años. Y tenían que tapar el hecho, mejor, los años que Spa-Francorchamps no va a tener gran premio. Entonces necesitaban una carrera para la alternancia. Tenía dos opciones Barcelona. Barcelona podía haber cogido un slot, el que ha cogido Portimao, en Portugal, que ha hecho dos años, 2027 y 2028, o elegir tres alternando. Y han preferido alargar más su presencia, por todos los beneficios que tiene para la región, que son enormes, a organizar un gran premio de Fórmula 1. Han preferido eso que solo dos, lo único que son alternos. Bueno, yo creo que al final es una buena solución porque vamos a ser el único país de Europa con dos carreras. Es muy, muy difícil. Cuando te está llamando a tu puerta Sudáfrica, te está llamando volver India, Turquía, estás teniendo mucha presión por todos lados, significa que aquí hay mucha afición y de hecho se va a dar la circunstancia que en el año 28 tendremos tres carreras en la península ibérica. También tendremos la de Portimao. Bueno, pues yo creo que al final es una buena solución, es un gran escenario el circuito de Cataluña y merece seguir teniendo, albergando la Fórmula 1 con otra denominación, Gran Premio de Barcelona-Cataluña, pero bueno, ahí vamos a disfrutar porque para mí como especialista, hemos llegado a tener dos carreras cuando estaba Valencia también, sí. Pero tener en mi ciudad natal, Madrid, y seguir teniendo Barcelona, que es un circuito que adoro, pues es maravilloso.
Oye, el circuito de Madrid es un circuito abierto, ¿no?, en la calle.
Es semi-urbano, es híbrido. Es una pista que tiene una... urbano estrictamente, es decir, calle, es 1,5 kilómetros. El resto es, o bien, son los caminos interiores del IFEMA, de la Feria de Muestras de Madrid, o una parcela que está comunicada con IFEMA por un puente que va por debajo de la carretera, que es una parcela enorme, que en la que hay otro kilómetro, kilómetro y medio, kilómetro 600 de circuito permanente. Es decir, es una mezcla es una mezcla bastante interesante, que no es muy normal, porque eso va a ser permanente. O sea, se queda siempre, es decir, alargan IFEMA con tres pabellones más, y alrededor de esos pabellones va a haber pues una curva que llaman la Monumental, que va a ser una maravilla, que estamos hablando de una peraltada que va a ser la más larga del Mundial de Fórmula 1, 547 metros y con un peralte del 24%. Que además la pude recorrer el otro día en coche porque ya está cimentada, lo que pasa es que ahora hace falta asfaltarla. Y de verdad que cuando estás en el centro del peralte, y era un todoterreno, o sea, que no es un coche alto, cuando estás en el centro del peralte sobre todo ves el cielo. Es decir, que en un Fórmula 1 va a ser espectacular porque, claro, van completamente inclinados. Y de luego estamos hablando de casi el doble de peralte que tiene Indianápolis. Uh-huh. Entonces es un trazado completamente distinto. La Fórmula 1 prefiere circuitos estilo urbano, eso es verdad, que el circuito convencional como es Barcelona. Y lo que le gusta de Madrid y que le ha traído mucho es que tienes 12 pabellones para meter invitados VIP. Y estamos hablando de 20.000 personas que las empresas pagan por ello 6.000 euros por cada uno. Entonces es un negocio extraordinario, del cual una parte se lleva el circuito, pero una parte muy grande se la va a llevar la Fórmula 1. Entonces yo creo que es una mezcla muy buena de tener el circuito de toda la vida y tener esta mezcla un poco parecido a Miami, de tener una semana de show en la que además hay una carrera de Fórmula 1.
Oye, ¿y a los pilotos qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Les da igual?
Bueno, como tenemos dos carreras, tenemos dos embajadores. Embajador de Madrid, Carlos Sainz, y embajador de Barcelona, Fernando Alonso. Bueno, lo que les preocupa de Madrid, por ejemplo, es el tema de adelantamientos, porque sobre el papel va a ser muy complicado, pues es una pista muy exigente y muy estrecha. Y Barcelona es un factor común, es decir, es un común denominador de la Fórmula 1, lo conocen de hace mucho tiempo y les gusta. Yo creo que les va a gustar a todos ellos, por lo que Barcelona siempre les ha gustado. No tanto en carrera, donde también es difícil adelantar, pero les va a gustar también Madrid porque va a ser muy muy exigente. Me parecen dos buenas propuestas y completamente distintas la una de la otra.
A los que no les gusta mucho es a los comerciantes, ¿no? Porque ya están, claro, el impacto económico, por ejemplo, aquí va a ser de 300 millones en Cataluña, ¿no? Se pierden puestos de trabajo, claro, al ser cada dos años la cosa cambia, pero claro, no llueve nunca a gusto de todos.
Ya, es que yo creo que ahí se tenía que haber hecho otro tipo de comunicación en el tema de Barcelona. Se tenía que haber explicado, oye, la alternancia es muy posible. Se tenía que haber dicho. Es que lo que se buscaba, para que también yo creo que en cierto modo esperaban a ver si Madrid no salía, y parece que va camino de salir. Yo creo que se tenía que haber hecho otra comunicación, porque de verdad, sí, no van a tener tanto, lo que tú dices, van a tener menos ingresos los que tenían, pero van a seguir teniendo tres puntos que no hubieran tenido si no se llega a ese acuerdo. Entonces, yo creo que es positivo, aunque yo, y también me llega aficionado, es que he perdido el Gran Premio. No lo has perdido, es que lo ibas a perder del todo. También en la crítica política que podemos hacer de lo que ha pasado en Cataluña, se dejó a la deriva el Gran Premio. Se creían que era para siempre, y no se veían carteles en Barcelona, no había atención por parte de Ada Colau y de todo su equipo, y digamos que la Fórmula 1 no estaba del todo bien vista. Nosotros cuando íbamos a algún encuentro con políticos decían, no, que viene el circuito de Barcelona porque se puede ir en bici, la gente de Granollers por el circuito. Claro, pero es que es un circuito de carreras, es decir, no te puedes dejar llevar por qué malo, qué nociva es la Fórmula 1 que contamina de los ricos, ¿no? Creo que eso llegó a la Fórmula 1 y motivó que ellos, la Fórmula 1, preguntara por la posibilidad de hacer otra carrera en España. Yeah. Si hubieran tenido un poco más de empeño con una pedazo de ciudad como Barcelona en promocionar bien el Gran Premio y no parecer un poco que iba como con la velocidad todo el rato mantenida, ¿no? Con velocidad de crucero y sí, nada más, pues yo creo que incluso no hubiera existido la opción de Madrid, pero bueno, Madrid surgió porque Barcelona empezó a no gustar lo que hacía. Y luego al final lo ha hecho, es decir, Barcelona ha hecho una exhibición en el centro de la ciudad, ha renovado las instalaciones con una inversión de 60 millones de euros, lo que pasa es que ha llegado un pelín tarde, pero aún así, que lo mantenga, a mí me parece muy positivo.
Muy bien, esto hasta el 2032, ¿no?
Sí, 2032, luego habrá que ver, ya lo decías tú en la introducción, habrá que ver después la negociación de seguir más adelante. Hombre, son más de 30 años albergando una carrera de un deporte que está en un momento altísimo. Seguir adelante yo creo que es positivo y puede ser que pueda continuar, porque al final en estos equilibrios muchas veces se puede llegar a encontrar un hueco. Dependerá, yo creo que como le han metido en la alternancia con Spa, habrá que ver qué hace Spa con su nuevo contrato, Spa-Francorchamps. Pero ya te digo que esto en nuestro mundillo, o sea, está el mundo un poco de la linterna, el mundo social, político, pero en el mundo deportivo resulta que están enfadados porque no va a estar todos los años Spa-Francorchamps. En Imola odian Madrid porque viene Madrid, pero es que aquí esto es un negocio en el que el dueño del negocio va a donde realmente quiere. Y si Spa-Francorchamps no pone dinero suficiente, claro, por muy catedral que sea, no puede estar todas las temporadas en el Mundial de Fórmula 1.
Claro.
Es así de triste.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo.
Bueno, o de realista, quiero decir, tampoco triste.
Exacto. Sí. Bueno, yo te decía ya que no llueve a gusto de todo el mundo, pero bueno, oye, en Barcelona no estéis tristes, que cada dos años vamos a tener, va a ser ahí un combinado. Y nos lo contará siempre, como lo hace de bien Carlos Miquel, periodista de motor de la cadena COPE. Carlos, un beso grande, hasta la próxima.
Igualmente, que os vaya bien.
Chao.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta 50% en una selección de productos de menaje de mesa, decoración e iluminación del Corte Inglés. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El Cercle d'Economia de Catalunya obre el debat sobre el model turístic i la seva incidència en la productivitat de l'economia catalana. El document del Cercle exposa que Catalunya és la primera regió turística espanyola en captació de turistes internacionals i Espanya a la vegada com el segon país classificat en el rànquing de l'índex de competitivitat turística del 2024 del Fòrum Econòmic Mundial, només darrere dels Estats Units. Mostra senyals d'esgotament. El model d'expansió extensiva basat l'acumulació de rècords d'arribades genera externalitats negatives que tensen la convivència, l'accés a l'habitatge i la sostenibilitat ambiental en determinats destins, especialment en els costers insulars i també les grans ciutats. Ens ho explica la companya Yolanda Canales. Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda. Doncs mira, si bé el turisme ha estat un motor formidable de creació d'ocupació, aportant directament i indirectament, segons estimacions, més del 12% del PIB i de l'ocupació, els sous mitjans per treballador són inferiors a d'altres sectors. És un bon punt de partida aquest per analitzar avui el futur del turisme a Catalunya. S'ha tocat sostre? Està afectant els serveis públics? La competència és dura? Cap a on anem? Doncs bé, de tot plegat hem parlat amb el Lluís Torrents, que és director tècnic de la Iniciativa per la Productivitat i la Innovació del Cercle d'Economia i que ha explicat que encara es manté a la costa el model expansiu de creixement.
El model de creixement que en aquests moments doncs, estem tenint és un model que en diem extensiu, no? Que es basa, no? Doncs en més llits, en més oferta, tant en apartaments turístics com en hotels, etc. I excepte algunes zones com Barcelona, que sí que ja ha posat un fre, no? des de fa uns anys, en altres llocs això no ha passat, no? Continuem tenint una pressió molt gran, no? Doncs a la part turística, diguéssim, de tota la vida, no? Costa Daurada, Costa Brava.
L'any passat el sector turístic a Catalunya va donar feina a 486.200 persones, amb una baixada del 10% respecte a l'any anterior. I el mes de l'any amb una ocupació major va ser el juliol, amb 337.000 persones cotitzant. Lluís Torrents creu que les xifres conviden a obrir el debat sobre el model turístic de futur.
Per tant, hem de veure com reenfoquem, no, el model cap a un turisme de més qualitat, que pugui pagar millors sous, etc. I, si és possible, que no hagi de continuar creixent de manera extensiva, generant més llocs de treball mal pagats, no, o de sous baixos.
I l'altra cara de la moneda, Montse, són els ajuntaments i com sostenir econòmicament municipis més turístics, com és el cas de Salou, que juntament amb altres 7 poblacions, entre elles Lloret, formen part de l'Aliança de Municipis Turístics de Sol i Platja. Per què s'ha creat aquesta associació? Doncs bé, l'alcalde de Salou, Pere Granados, adverteix que l'actual sistema de finançament no té en compte el volum real de població que assumeixen aquestes destinacions amb milions de visitants anuals i per això reclamen canvis estructurals per evitar que el cost recaigui sobretot en els residents. Segons Granados, el municipi Salou, amb poc més de 33.000 habitants censats, ha d'atendre serveis pensats per a una població que pot arribar als 3 milions de persones al llarg de l'any. I aquesta pressió, diu, genera un desequilibri fiscal que considera injust i que situa els ajuntaments turístics en desavantatge respecte d'altres municipis de dimensions similars, però sense afluència massiva de visitants.
I estic lluitant a través de l'Aliança de Municipis Turísticos, que estem als 8 municipis més importants d'Espanya, per a veure si ens donen un nou model de finançament on hi hagi una redistribució de la càrrega i tal, perquè no és lògic que els municipis turístics hagin de tenir una pressió fiscal superior a la resta, perquè resulta que es reben turistes que generen economia no només en el municipi, sinó que el turista consumeix qualsevol producte que nosaltres no produïm i, per tant, té una repercussió molt important al PIB en general del país, no?
Granados defensa que els turistes, com a residents temporals, haurien de contribuir directament al cost dels serveis públics que utilitzen. En aquest sentit, apunta que la taxa turística pot ser un instrument immediat mentre no arribi una reforma legal més profunda. La seva tesi és que l'activitat turística genera riquesa, però al conjunt del país, no només al municipi receptor, i, per tant, l'esforç econòmic per sostenir-la s'hauria de redistribuir entre administracions. I és que Granados ens posava aquest exemple ben concret i que dona una idea del que han de fer front aquests ajuntaments.
Si agafem un municipi similar, que no sigui turístic, el número d'habitants que té Salou, veurà vostè que aquest municipi dedica a el que és neteja viària i recollida de residus 3 milions d'euros i nosaltres més de 10. I això com va? A través de la tassa. Qui la paga? Pues la paguen els residents i també, evidentment, els establiments del municipi. És que no hi ha un altre. Per això dic que és una situació molt injusta que s'ha d'arreglar. I si no arreglen a través d'una nova llei de finançament dels municipis turístics, doncs escolta'm, una tassa. El turista també és resident temporal i també consumeix serveis públics, doncs que pagui.
I com es presenta en tot cas aquesta temporada a Salou? Les perspectives són positives, fins i tot millors que les de l'any passat, si el context internacional acompanya, això sí. El govern municipal atribueix aquesta tendència a una estratègia de desestacionalització basada en la promoció exterior i també en la diversificació del producte.
Avui a la linterna de la cadena COPE en parlem amb l'Eva Vilaseca, biòloga i activista ecologista, una de les veus de l'Assemblea Catalana de la Transició Ecosocial. Eva, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'ha tocat sostre en el tema del turisme?
Bueno, clarament s'ha tocat sostre. S'ha tocat sostre pel que fa al nombre de turisme, no? Aquestes dades que ara tu mateixa estaves compartint. I la idea de que ja que tenim masses turistes i s'ha arribat a un límit del turisme, diguem que no és, que és una idea cada cop més analitzada entre la població. Hi ha dades del propi Ajuntament de Barcelona que diu que cada cop més hi ha un 60% de la població de la ciutat pensa que s'ha arribat al límit, no? I bueno, per què, no? És a dir, tu mateixa esmentades, no? Hi ha diferents conflictes idees, externalitats de les quals deriven aquest model turístic. Un d'ells, i per mi un dels principals, és un dels principals sectors, diguem, responsables de la crisi climàtica i és molt responsable en emissions. De fet, una de les principals, o sigui, les empreses més contaminants d'Espanya, o sigui, la primera empresa més contaminant d'Espanya és un conglomerat de l'aviació on està Vueling i Iberia, no? De fet, el tipus de turisme, aquí podríem diferenciar quin és el tipus de turisme que és tan, diguem, perjudicial, el més contaminant seria el turisme, diguem, internacional d'aviació. Tampoc no es tracta de criminalitzar aquí qualsevol model del turisme, no? Estem parlant d'un turisme molt concret, molt globalitzat i que genera un gran impacte, diguem, ambiental i social als nostres territoris.
Hi ha manera de fer, no sé si marxa enrere, perquè marxa enrere seria molt complicat, de fer un canvi? Com seria aquesta transició? Com es podria fer perquè la cosa canviés?
Hi ha manera. Ha de ser la manera. És a dir, és un tema de responsabilitat, per una banda. Si nosaltres com a país volem afrontar la crisi climàtica, això ha de passar sí o sí per reduir el turisme i, per tant, per reduir l'aviació. Ha de passar, també cal que nosaltres, diguem, tinguem la capacitat de mirar la nostra realitat ecològica de Catalunya i adaptem el turisme a la nova realitat. És a dir, el turisme és molt, molt extensiu en el consum d'aigua i també el problema, diguem, de malestar. No t'estic responent la pregunta de com ho hem de fer, no?
Que la societat civil s'impliqui en la solució d'un problema que les institucions no volen abordar és superimportant, no?
Sí, és a dir, perdó, que et respongui la pregunta d'abans que no te l'estava responent.
Sí, perdona.
És a dir, el que cal per, diguem, de cara al futur al nou model turístic és sí o sí reduir una contracció, diguem, del turisme actual. Cal decréixer a nivell de turisme a Catalunya, no només cal posar el límit, sinó cal reduir el turisme que hi ha. Tota la gent que treballa en el sector, que no és poca, no? Tu mateix ho deies, crec que ocupa un 15% de la població activa a Catalunya. Doncs cal veure com a aquestes persones se li dignifica la feina i es poden, diguem, se'ls pot assegurar el lloc de feina i passar i transicionar el seu lloc de feina cap a altres sectors. Tot això és, evidentment, és un procés de transició a un temps vista, no? Però s'hauria de fer un decreixement pensant, diguem, les treballadores del sector per tal de garantir el seu lloc de feina. I, per altra, cal impulsar un nou model turístic, un model turístic basat en la proximitat i no en el turisme internacional. Hi ha una altra dada que també crida molt l'atenció, que és que un 30% dels catalans no es pot permetre fer una setmana de vacances fora de casa l'any. O sigui, estem trobant la paradoxa que estem, els nostres busos, els nostres carrers estan sobresaturats de turistes, ens estan fent fora de casa, i alhora cada cop més precarietat social i cada cop tenim més dificultat de nosaltres mateixos, la gent d'aquests destins turístics, de fer turisme, no? Per tant, tot això ens obliga a sí o sí a fer un canvi de model que passa per la reducció del turisme i la transformació d'aquest model.
Deia jo, la importància d'implicar-nos tots plegats, no? No deixar-ho perquè ho faci la política, però perquè llavors anem apanyats, no? Posar també una mica de part nostra.
Evidentment, o sigui, jo crec que avui s'estan aconseguint algunes coses, és a dir, hi ha un sentit social entorn que s'han de posar límits a aquesta indústria. Aquesta indústria no beneficia el conjunt de la societat ni a les generacions futures. I això, si s'ha aconseguit, és gràcies a una pressió social entorn a això. Malauradament, qui està amb responsabilitat política no està responent a l'altura del que hauria d'estar responent, vull dir, com no està donant respostes clares, efectives i ambicioses a la qüestió del turisme, a la reconversió del model econòmic del país i a fer front a la crisi ecològica, i per tant és imprescindible una pressió ciutadana. Com es pot concretar això? La forma més, diguem, la lluita més concreta, simbòlica i més guanyable que tenim avui és aturar l'ampliació de l'aeroport, que és una lluita de mínims. És a dir, és absurd que estiguem ara mateix plantejant que la mobilització social sigui per l'ampliació de l'aeroport, quan hauríem d'estar plantejant, o sigui, el debat hauria d'estar en que entre totes, entre les treballadores del sector, entre els moviments ecologistes, entre els moviments pel dret a l'habitatge, estiguéssim, i altres, no?, polítics, etcètera, estiguéssim pensant com transformem el nostre model econòmic cap a un model menys dependent del turisme, no? Perquè és, clarament és un model, diguem, ecocida i que genera molt malestar social.
T'agraeixo molt, Eva Vilaseca, biòloga i activista ecologista, una de les veus, recordem, de l'Assemblea Catalana de la Transició Ecosocial. Ha estat un plaer parlar amb tu i en continuarem parlant, perquè òbviament és un tema del que cal fer ressò, i perquè molta gent no digui, que no hi ha una, com es diu, el canvi climàtic, no? Perquè encara hi ha gent que això del canvi climàtic sembla que no existeix, no?
No, perdó, o sigui, no, és fals això. O sigui, que això de que la gent que diu el canvi climàtic no existeix és minoritària. És veritat que des d'alguns espais, no, de, com pot ser Vox i Trump, estan amplificant aquest missatge quan totes les estadístiques ens diuen que un 90% de la població està extremadament preocupat per la crisi climàtica i, de fet, molt frustrat perquè no hi ha respostes a l'altura d'això. O sigui, totes les respostes que hi ha pel que fa a les administracions públiques són cosmètiques o massa superficials i no aborden el problema d'arrel, i això la gent ho veu, llavors la gent està preocupada perquè els incendis, la dana, les onades de calor, etc. Són una realitat que pots veure quan obres la porta de casa o quan obres les notícies cada 4 dies.
Està clar, donar-li l'esquena a una realitat que estem veient no cada dia, però cada X temps, i que això continuarà, és donar l'esquena a una cosa, una autèntica realitat que ens acompanya i ens anirà acompanyant cada cop més.
És que fer front a la... O sigui, quan estem parlant de transformar la indústria del turisme, o sigui, quan parlem de fer front a la crisi climàtica, hem de parlar sí o sí de transformar la indústria del turisme, que a vegades aquest link no es fa de forma tan clara, però ha de passar per aquest tipus de propostes. Per tant, quan ens venen des de segons quins espais o des de les institucions a fer-nos pedagogia o sobre el DANA, sobre la crisi climàtica, i alhora estan apostant per un creixement, per un monocultiu turístic i per l'ampliació de l'aeroport, és absolutament irresponsable i incongruent i una falta de respecte cap a tota la ciutadania i cap a totes les generacions presents i futures.
Eva Vilaseca, gràcies, a continuar treballant. Bona tarda.
A vosaltres, adéu.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna Cope en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas sin excepción firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro.
Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre y
todo
cuando
lo que
te quejes. Claro,
más.
Si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
y además
5.000.
El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Claro. Eso pasa,
claro,
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos,
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber.
De lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos
devolver
pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con, sí, esa tarjeta, sí, de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
La primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Por ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El próximo martes 24 de febrero, los micrófonos de Herrera en COPE se trasladan a la sede de Banca Mark para celebrar un hito al alcance de muy pocos, su primer centenario. Porque en Banca Mark tienes una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Recuerda, el próximo martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
COPE Catalunya i Andorra i d'aquí un moment en parlarem amb la companya Yolanda Bernal sobre aquest dia històric a la ciutat de Barcelona, com és aquesta coronació, podríem dir, de la Sagrada Família. Però abans vull recordar a tots aquells que sou usuaris de ferrocarrils que el Sindicat de Maquinistes ha convocat unes 5 jornades de vaga a ferrocarrils els dies 24, 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març. Segons han explicat fonts del sindicat, l'aturada, diuen, vol millorar la seguretat de la xarxa i forçar que es compleixin una dotzena de reivindicacions. En un comunicat, Ferrocarrils de la Generalitat ha expressat la seva sorpresa per una convocatòria que es veu artificiosa i defensen que el seu sistema de gestió garanteix els nivells de seguretat. L'empresa, que assegura que el sindicat té una representació minoritària del 13% dins del comitè, oferirà als servei de trens d'acord amb els serveis mínims que dicti el Departament d'Empresa i de Treball. Mentre que des de CEMAF asseguren que les converses i negociacions amb l'empresa estan en marxa, Ferrocarrils ha subratllat que actualment no hi ha cap procés de negociació obert amb el comitè i han defensat que la seguretat preval per sobre de qualsevol altre criteri. Així que pels usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat, apunteu que el CEMAF, de moment, si la cosa no canvia, ha convocat aquestes 5 jornades de vaga entre el 24 de febrer i el 4 de març.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
De dilluns a divendres.
Saluda al Poli Rincón. Hola, Poli.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Gil Superstar!
Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
¿Quién es Cruyff?
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
I avui a COPE Catalunya us estem explicant que avui és un dia històric per la Sagrada Família. 144 anys després de que es col·loqués la primera pedra, aquest matí s'ha coronat la Torre de Jesucrist, la més alta, amb 172 metres i mig d'alçada. Moltes persones a peu de la Sagrada Família, però també arreu del món, gràcies a les xarxes socials, han seguit el minut a minut i han contingut la respiració mentre es col·locava amb precisió quirúrgica el braç superior de la creu que corona aquesta Torre de Jesús i que es convertirà en un mirador obert al públic l'any 2028. La Sagrada Família ja és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Ha estat, sens dubte, un dia històric, molt emotiu, que ha generat molta expectació i que s'ha pogut seguir arreu del món. Als carrers del voltant de la Sagrada Família hi havia molta gent del barri, persones que s'han desplaçat d'altres punts de la ciutat, també d'altres punts de Catalunya, perquè no es volien perdre un aconteixement com el d'avui.
Sí, lo es, y más para los que hemos crecido aquí y jamás pensábamos que llegaríamos a ver esto culminado.
Y ahora será mucho, mucho más precioso. Hoy es un gran día porque ponen la última parte de la Torre de Cristo. Son los cuatro lados que, o sea, da como vuelta al mundo.
És impressionant, eh? Vull dir, et quedes com una mica encongit, eh? Impressiona molt, la veritat. La llum que té és fabulosa.
El cert és que la Torre de Jesús no ha parat de créixer des del 2017. A finals del mes d'octubre passat va començar tot el procés d'instal·lació de la creu en diferents fases. Primer es va col·locar el braç inferior, després els braços horitzontals i aquest matí, com estem explicant, el superior, una peça de 13 tones. La creu per dins encara no està acabada, s'hi han de fer encara alguns treballs i d'aquí a unes setmanes es començarà a desmuntar la bastida i s'anirà veient doncs, la creu tal com és. No es podrà utilitzar com a mirador almenys fins el 2028. Avui s'ha donat un pas molt important, però encara hi ha molta feina a fer per començar una de les qüestions més importants, la façana de la Glòria, com ha explicat el director de les obres, Jordi Faulí.
Falten moltes parts, però la principal, sin duda, és la fachada principal, la fachada de la Glòria, con sus cuatro torres, que ya pronto empezaremos a construir, muy pronto, y todo el pórtico que Gaudí planteó para la fachada. Además, sin duda, faltará una segunda sacristía, la que estará aquí justo aquí detrás, faltarán las dos capillas que flanquean la fachada principal, el baptisterio y la capilla de la penitencia y del Santísimo, cubiertas.
Un dia històric el d'avui que fa somiar amb l'acabament definitiu de les obres i Faulí ha expressat un desig en veu alta.
Últimamente hemos hablado de un deseo que es posible de unos 10 años, pero no es ningún compromiso porque pueden pasar muchas cosas.
En qualsevol cas, la inauguració de la Torre de Jesucrist es preveu per al 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i a falta de confirmació oficial, el papa Lleó XIV podria presidir la cerimònia.
Ens preguntem si aquesta és la Sagrada Família que volia Gaudí, si està complint fil per randa el seu projecte, la idea que ell tenia al cap, i per això hem pogut parlar amb l'arquitecte i expert en Gaudí, que és el José Manuel Almuzara.
Sí, és una de les persones que més coneix l'obra d'Antoni Gaudí i ell considera que la Torre de Jesús concentra l'esperit que volia donar-li Gaudí i l'alçada diu que no és una casualitat.
Bueno, es una torre como las que hacía Gaudí, ¿no? Con dos brazos horizontales, porque así tú podías ver la cruz desde cualquier punto de vista, y ese era, como bien decías, el punto más alto de Barcelona, 172 metros y medio. Quería Gaudí que no fuera superior a la montaña de Montjuïc, que más o menos tiene 177, porque decía que la obra humana no puede superar la obra divina, en su humildad, ¿no?
Aquesta filosofia de Gaudí explica també la tranquil·litat amb la que han avançat les obres del temple, un projecte que ha sobreviscut a guerres, a pandèmies, crisis econòmiques. Però, segons el Mozart, el mateix Gaudí treia importància a aquesta qüestió.
Hay pandèmies, hay guerres, hay crisis, ¿no? Y falta de dinero a veces, ¿no? Entonces las cosas se van haciendo, pero bueno, como diría Gaudí, claro, si hay que hacer una cadena como la Cope, ¿verdad?, de radio, un edificio de viviendas, bueno, pues el cliente tendrá que terminarse un colegio, lo que haya niños, pero esto es una iglesia y es para Dios, y Dios no tiene prisa, le da igual, decía Gaudí, mi cliente no tiene prisa, con lo cual las cosas hay que hacerlas bien para no equivocarnos.
I no oblidem que de forma paral·lela, mentre avancen aquestes obres pendents de la Sagrada Família, avança també el procés de beatificació d'Antoni Gaudí, el papa francès que va donar el primer pas en reconeixent les virtuts heroiques de l'arquitecte.
Doncs amb aquesta bona notícia li donem el bon cap de setmana a la companya Yolanda Bernal. Que vagi bé, fins dilluns.
Igualment, fins dilluns.
I a les 7 de la tarda, 55, arriben els companys a Esports Cope. Avui està aquí el Juan Arias. Bona tarda, Juan.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Per on comença avui la informació esportiva?
Doncs parlem del Barça, però no ho farem de les eleccions, que encara queden uns dies per la votació definitiva. Mentre segueix la cursa electoral, la Lliga continua amb un Barça i Levant, o Barça Levante, diumenge al Camp Nou. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, Juan. La gran notícia, Gavi torna a entrenar. Avui hem vist imatges de passadís de Gratallots, estàvem amb els seus companys tots molt contents per Gavi. Recordem que el 23 de setembre, després de fer una bona pretemporada a la gira també asiàtica, Gavi el van tornar a operar, una artroscòpia al genoll. D'aquella operació van dir que estaria 5 mesos de baixa i es compleixen aquests 5 mesos. No tornarà, evidentment, ja aquest cap de setmana. Fins a les properes 2-3 setmanes no tindrà l'alta mèdica, però torna a entrenar i fer exercicis amb els seus companys. Alguns dels exercicis no ha fet tota la sessió, però és la gran notícia a Camp Barça també, que Pedri ja des d'ahir entrena amb el grup. Ahir va fer part de la sessió, avui la sessió completa, i serà la llista Pedri, el canari, del Barça Levante d'aquest diumenge. Tornarà després d'un mes lesionat d'una lesió muscular al bíceps femoral. I el que també torna després de dues setmanes per molèsties en el genoll, ser de baixa i no estar als partits, és Marcus Rashford. L'anglès també estarà en aquesta llista, i també un Eric Garcia, que va acabar amb molèsties als isquios a Montilivi, va demanar el canvi, però també hi serà. Així que Hansi Flick tindrà a Eric Garcia, que no ha sigut baixa en cap moment, però el tindrà en plenes condicions, jugador absolutament clau per ell. També tindrà a l'anglès i al canari per rebre el Levant i tornar a revertir aquesta situació després de les dues derrotes al Metropolitano i a Montilivi.
Gràcies, Víctor. Parlem de l'Espanyol, que juga demà al Metropolitano contra l'Atlético de Madrid a les 9. Quique Iglesias té l'última hora. Quique, bona tarda.
Bona tarda. Demana calma Manolo González. Ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents. En aquesta ratxa que du l'Espanyol sense guanyar en tot el 2026. El viatge demà cap al Metropolitano ho farà en avió, doncs evitant els trens i evitant també passar una nit fora de casa. Un Espanyol que recuperarà a Calero per la causa i és possible que Terrats i Urco tornin a l'equip titular. En definitiva, demà sabrem la convocatòria d'un Espanyol que està amb ganes de sumar al Metropolitano. Manolo González, per cert, mai ha perdut contra el Cholo Simeone.
Un Manolo González, gràcies, Quique, que parlava del seu càrrec com a tècnic de l'Espanyol.
Els 3 anys de l'Espanyol són com els anys dels gossos. Estar 3 anys a l'Espanyol té mèrit, eh? No, mai m'hagués esperat estar a l'Espanyol 3 anys. Ojalà pugui estar molt més. Si he d'estar a l'Espanyol és perquè la gent vol que estigui, que és per mantenir una unitat al club, perquè la gent vol que estiguis al club i perquè ajudi al club a ser millor. Si aquest moment de marxar ha d'arribar perquè no sigui bo, és el moment quan tocarà marxar. Per sort tinc el recolzament de la gent, que és important, del club i dels jugadors.
Gràcies. Aquesta és la informació de l'Espanyol. Recordem que el Girona jugarà dilluns a les 9 al camp de l'Alaves. Parlem de bàsquet. Acaba de finalitzar un partit de quarts de final de la Copa del Rei a València. Baskonia 91, Tenerife 81. Classificat el Baskonia per semifinals a les 9. Barça-Múrcia. L'equip barcelonista respecte als dubtes de Panter, Satoranski i Vesely. Ahir, victòria del Real Madrid contra Unicaja i del València contra el Joventut. Madridistes i valencianistes jugaran demà la primera semifinal. I també parlem dels Jocs Olímpics d'hivern a Milán, Cortina, Itàlia. Després de l'or d'Oriol Cardona i el bronze d'Anna Alonso a la prova d'esquí de muntanya, modalitat sprint, demà al migdia tots dos participaran a la modalitat sprint per relleus mixta, on l'equip espanyol parteix com amb clares opcions d'assolir una altra medalla. Anna Alonso va parlar ahir d'això al Partidazo de Cope.
Relevo es también muy espectacular, incluso a veces más que el sprint, porque muchas veces cambian mucho las posiciones del chico a la chica. En nuestro caso, Oriol siempre remontaba mucho y eso hace que sea muy, muy espectacular y que realmente hasta el final no sepas quién puede hacer la prueba porque varía mucho la posición.
Un apunt més, Pau Gasol, elegit president del comitè d'atletes del COI. El tenis Alcaraz s'ha classificat per la final de Doha després d'eliminar fa uns minuts Rublev per 2-6-0. I en handbol, el Barça havia d'anar a jugar a 8:45 a les 9, recordem, tiempo de juego amb l'Atlètic de Bilbao, Elche i el Barça Murcia de bàsquet.
Doncs estarem pendents. Bona feina, Juan, que vagi bé.
Que vagi bé.
I fins aquí arriba la linterna COPE Catalunya i Andorra. La linterna continua amb Àngel Expósito. Salutacions aquí de parlar de Montse Rodríguez. I tornarem dilluns, però ja...